Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
He sentit l'ànima de la muntanya, em dius mentre pugem per la tartera. Llum feble, hi ha una boira que engabanya. I jo et responc llavors que el cor s'esvera a punt d'arribar al cim. Comença a ploure. És de baixada tot aquest vessant. Fulles de faig a terra, negre i coure. Es veu a l'altra banda, canegen. Ara em ve un lleu mareig, el mal d'altura. Aquest país provoca en mi una crisi que provaré de tractar amb literatura, bé que exigeix un curs de metafísica. Molts faigs tenen la soca mig descalça. Ara, el que fa que ens semblin molts menys nus és l'abrigall de líquens que, fent calça, la mà de la natura el tronc als curs. L'aigua del riu viu de la mort del glaç. Regala els arbres.
El divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Exclusivament en podcast.
Jordi Llavina, 63è Premi Carles Riba per Un llum que crema.
Bona nit. Per mi, aquesta nit és un gran honor rebre el premi que du el nom d'un dels poetes més alts que ha donat mai la llengua i la cultura catalanes. Fa més de 40 anys, a l'escola pública del meu poble, Gelida, es va convocar un concurs literari. El premi consistia en una esplèndida bicicleta de cross. Els meus pares, treballadors tots dos, no estaven en disposició de regalar bicicletes d'aquella categoria als seus fills, de manera que vaig pensar que havia de guanyar el premi tant sí com no. Quin és el tema més poètic de tots? Vaig plantejar-me abans de començar a escriure. Em vaig descartar uns quants abans de decidir que escriuria sobre la mar. Vaig arribar a la final. Pràcticament tenia una roda de bicicleta i mig manillar a les meves mans. Però el premi va ser per un nen del poble del costat, Manel Líria, que havia presentat una poesia titulada El vent i el romaní. No sé si aquesta va ser la meva primera severa lliçó de modèstia a la vida. Sí que fou la meva primera lliçó de literatura. De la mar em puc admirar la bellesa, la capacitat nutrícia i fins i tot la força destructora, però no m'ha fet vibrar mai. Jo sóc de terra endins, del Penedès i del Baix Camp d'Interior. En canvi, en Líria va triar un pretext que li devia ser ben familiar. Al seu poble, Sant Llorenç d'Hortons, com el meu, no hi ha mar, no hi ha costa, però en canvi el vent hi bufa tot l'any i el romaní hi creix pertot. De llavors ençà he mirat d'escriure sempre sobre fets, coses, sentiments, raons, que no em fossin estranys. La poesia és una activitat massa greu per impostar la veu. I d'altra banda, no s'escriu per obtenir res a canvi, bicicletes ni res d'això, sinó per una peremptòria intransferible necessitat íntima.
És poeta, poeta i escriptor premiat, que ara s'escoltava i recordava aquest instant que ha guanyat el Premi Carles Riba de Poesia amb Un llum que crema. Company periodista, presentador a la ràdio, a la televisió, especialment a aquesta casa, professor també, crític literari, les lletres, la poesia de la memòria i la naturalesa, el misteri del temps, es fan paraula. Jordi Llavina, molt contenta que siguis al divan, benvingut.
Jo encara més de ser aquí amb tu. Gràcies, Sílvia.
I ara et senties? Recordaves aquell moment?
Sí, el recordava perfectament. Era el dia de la nit de Santa Llúcia, justament el de la proclamació del premi i tot aquell show que es va fer, no?, des de Unió Cultural. I, per tant, sí, el tinc molt present, i tant.
Content?
Sí, molt content, perquè, a més, el Carles Riba és un premi especial, és un premi de prestigi, és un premi... Jo diria que qualsevol poeta que escrigui en aquesta llengua aspira en algun moment de tenir aquest reconeixement, no? I per tant, sí. I a part que Riba és una mica el poeta, juntament amb Josep Carner, que il·lumina tot el segle XX i, naturalment, tota la tradició que ve després del segle XX.
Llegiré el poema Domini Màgic, que és el que dona títol en el llibre, i diu així: despunten crits de fulles en els arbres. Esquinça un vol de grius al cap al tard. i la muntanya amb blau recolliment crepuscular porta la falda humil un davantal de blats encara tendres. M'allunyo dels embruixos del ponent, esvento les recances i les cendres i de l'antiga troca tallo el fil. Pasturen per la nit roques i cabres. El riu encès es precipita al mar. L'espai vermell s'omple de llamps com sabres. Domini màgic, regne sublunar.
Joan Vinyoli, recitant-se ell mateix en una gravació que ens ha trobat el nostre company Josep Lluís Santiso de l'any 84. I tu ens has dit que si tenies també un poeta de referència era Joan Vinyoli i la seva poesia completa.
Absolutament. L'any 84 jo feia segon de BUP, tenia 16 anys, i davant del meu institut hi havia una llibreria que es deia La Rondalla, en el qual s'exposava un dels llibres, el penúltim llibre que va publicar en vida, l'any mateix de la seva mort, que va ser el 84. Vaig descobrir aquest llibre, el títol del qual és el d'aquest poema, Domini màgic. En aquest llibre hi havia uns poemes que a mi em van sacsejar totalment. Jo crec que en aquell moment ja feia 2 o 3 anys que llegia poesia, des dels 12, 13, però aquell llibre va ser una cosa, una il·luminació absoluta, no? I per tant, ara sentia Vinyoli i se'm mantelaven els ulls, o sigui, tota l'emoció que no sento, si, naturalment, si m'escolto a mi aquell discurs que vaig fer la nit de Santa Llúcia, o qualsevol altra persona, que n'hi ha moltes que admiro molt, però amb Vinyoli hi ha una cosa molt especial, o sigui, després he llegit molts altres poetes, fins i tot hi ha poetes que m'han agradat més que Vinyoli, però Vinyoli és el primer que em sacseja fondament, i per tant és un dels meus poemes i poetes, o un dels nostres poetes, que ell volia ser poema també, absolutament de referència i de capçalera.
A desgrat que em consta que hi ha uns cercles més o menys petits de persones que estimen la meva poesia, no puc dir el mateix des del punt de vista públic, perquè articles sobre la meva obra, ni de l'antologia poètica meva, apenes que jo sàpiga, se n'ha parlat.
O sigui, és absolutament actual.
Absolutament actual, sí.
Terriblement actual.
Sí, sí, sí. És curiós perquè, en el cas de Vinyoli, és veritat que ell es va sentir desatès per la crítica, per Castellet, Moles, per tots aquests grans mandarins de la crítica en el seu moment, i com que feia una poesia massa espiritual i fins i tot en algun moment religiosa, això li van posar la titlla de poeta que no era pel poble. En un moment, als anys 60, en què el que primaven, el que tenia realment, el que feia forrolla era la poesia social o la poesia dita de compromís, engager. Bé, això va canviar quan uns bojos, com en gran Vicenç Altaió, o el seu cosí, i altres joves, durant els anys 70, el van començar a reivindicar. Uh-huh. I sí que és veritat que a partir d'aquell moment, Vinyoli va ser un poeta molt més estimat. Jo crec que la transcendència de Vinyoli ve a partir d'aquell moment i ara és un poeta indiscutible. O sigui, ara no hi ha ningú que no posi Vinyoli juntament amb Carné, Riba, Foix i algun altre. I fins i tot diria per sobre d'altres autors que en algun moment han sigut de primera fila, com Salvador Espriu.
Seria suïcida per la nostra cultura pensar que no podem tenir o no podem aspirar a un futur molt bo, per no dir radiant.
Què et sembla?
Em sembla meravellós. Em sembla una afirmació que subscric enterament de la primera paraula a l'última.
Jordi Llavina, al divan.
@eldivancopulo. El divan amb Sílvia Còpulo a Catalunya Ràdio.
Colgado de un barranco duerme mi pueblo blanco bajo un cielo que a fuerza de no ver nunca el mar.
Pueblo Blanco.
Se olvidó de llorar.
Un altre que no veia el mar.
Sus callejas de polvo y piedra por no pasar. Ni pasó la guerra, solo el olvido.
Aquesta cançó, Pueblo Blanco, d'en Serrat, no és tan coneguda. Eh?
No, forma part del Mediterráneo, que és un dels discos estel·lars del Nano.
Sí.
Però en aquell disc hi ha tantes cançons bones, hi ha Mediterráneo, hi ha Aquelles pequeñas cosas, hi ha Penélope, que aquesta ha quedat com una mica amagada. I és una cançó, és un poema rotund, és meravellosa aquesta cançó. Tot el que diu i la manera com ho diu.
Y mi pueblo después vio morir a los tres. Y me pregunto por qué nacerá gente si nacer o morir es indiferente. La siega, la siembra, se vive en la taberna.
Te la saps de memòria. A veure com la cantes.
Muren su historia en el umbral de sus casas de cal. Y las muchachas hacen bolillos buscando ocultas tras los visillos a ese hombre joven que l'altra noche forjaron en su mente. Això és molt bonic quan diu fuerte pa ser su señor y tierno para el amor. Potser una mica políticament incorrecta ara, però jo crec que ho podem passar.
Ellas sueñan con él y él con irse muy lejos de su pueblo y los viejos sueñan morirse en paz. Y morir por morir, quieren morirse al sol. La boca abierta al calor.
Fixa't en aquesta, la boca abierta al calor, como lagartos medio ocultos.
Jo et veig, Llavina.
És meravellós, és que, home, és que em toques la fibra.
És que, bueno, és que tu l'has triat,
ja.
Explico. Sí. Ell ja ha pujat les escales perquè estem a l'estudi 10, tercer pis, Catalunya Ràdio. I he començat a respirar amb una pila de barreja de sentiments. Llavina.
Totalment, home, és que aquí vam fer un programa durant molts anys, del 99 al 2005, que es deia Funda Estampa de Llibres, i són moltes, moltes, moltes emocions. Per mi va ser, professionalment, després he tingut molts, molts moments a la vida, però professionalment va ser el moment més dolç, el moment en què m'ho vaig passar més pipa. Vull dir, aquí vam entrevistar molts premis Nobel, aquí vam fer uns shows meravellosos.
Aquí, sí, sí. A veure a Borges, a Poe, a Berman, a Juan Ramon... No, diríem, aquests no...
Aquests no els vaig poder entrevistar.
Perdona,
però aquests...
Perdona, ho torno aquests, a dir, eh?
Sí, sí, però aquests van sortir moltes vegades, perquè Borges, ostres, jo el llegia molt.
I vas entrevistar a Gorbachev, també.
El Gorbachev...
El 2004!
Sí, exacte.
Ah, jo també!
Sí, sí.
Era l'any que va venir.
El Gorbachev?
Sí.
Sí, perquè va ser... ostres, va coincidir que nosaltres fèiem 5 anys de programa.
Sí.
I vam fer amb l'Enric Frigola, que en aquell moment era el director de Catalunya Cultura, vam dir, home, hem de fer una gran festa, i la vam fer a la Sala Bikini. I just 2 dies abans sabem que en Gorbachev passava per Barcelona a presentar un llibre sobre el medi ambient.
Sí, bueno, i perquè venia al Fòrum.
Exacte.
Era el Fòrum de les Cultures, que, o sigui, el Fòrum de les Cultures era el Gorbachev. Ara vinc i ara torno i torno a venir i ara vinc. I només estat parlava de l'aigua, no podies parlar amb ell ni de la Unió Soviètica ni de res de res. I podies parlar.
Sí, sí.
Vinga, aigua.
Exacte.
Jordi Llavina, Premi Carles Riba de Poesia. Escolta, Llavina, i ara que ja has escrit tant, ara ja saps quin sentit té la vida?
No, al contrari, si escric és justament perquè no ho sé i segurament no ho arribaré a saber mai, però com a mínim tinc l'ambició, el desig de saber-ho. Potser ho sé una mica més, potser no cometo errors que cometia en el passat, però saber realment de què va la vida, això és la pregunta de la filosofia,
oh,
no?
Clar,
sobre
sí.
El ser, no? L'ésser, és molt difícil saber-ho. Pot semblar absurd que siguem aquí en aquest planeta que naixem. Un bon amic meu, que és el filòsof Josep Maria Esquirol, sempre diu que...
Aquí.
L'ha tingut, sí, ho sé. No n'hauríem de dir els mortals, hauríem de dir els que neixen. El que és excepcional és que naixem. Que morim és indefectible, tothom es mor.
I has parlat del desig com un element clau. Ara acabes de parlar del desig, un element clau de la teva obra, el desig. Com una obsessió?
No, com una obsessió no, com una pulsió natural, com una pulsió que no ens en podem estar. Vull dir, sense desig no hi ha vida. Qualsevol tipus de desig, Vull dir, hi ha moltes menes de desig, el desig de crear una obra, el desig d'ajudar els altres, el desig sexual, el desig de bellesa, el desig de tantes coses. Sense desig, la vida és això, orca.
Que maco, Que bonic, eh? La vida és això, que l'amistat, el temps, el pas dels del temps, no? El pas del temps, això és...
A mi m'obsedeix.
Ah, què anava a dir?
A mi m'obsedeix. Segurament si hi ha un tema en la meva poesia, anava a dir la meva obra, però em sembla tan rimbombant i tan pompós.
Bueno, però ara ja sí.
Sí, no, però si hi ha un tema és el pas del temps. El pas del temps i la memòria. Recordo una entrevista magnífica que vas fer amb un divan al teu amic i molt bon amic meu també, Joan Margarit, i per en Joan aquest també
Gràcies.
Era un tema, era un tema el Joan. Recordo perfectament aquell dia, encara tenia cotxe i anava conduint, diria que cap a Cadaqués, perquè la meva filla en aquell moment era a Cadaqués, i vaig sentir aquella entrevista que vaig haver de parar, fins i tot en una àrea de descans, perquè em va sacsejar. Vull dir, en Joan vam ser molt amics, també hi va haver èpoques que no ens enteníem tant, però aquella entrevista, i recordo que parlava molt també del pas del temps, no? Tot allò que feia ell, en Joan, i la poesia, aquella manera que tenia d'enraonar, però el pas del temps...
És que al final és que se t'escola entre els dits, no és amb el que no pots.
I tant, i tant. I tot allò que, com diria en Joan, tantes ciutats on volíem anar, no? Tantes ciutats i tantes coses que volíem fer, tants projectes que no podrem escometre, que no podrem abordar, perquè ens faltarà els dies, voldríem més dies, voldríem més anys, però és la condició humana.
Perquè tu què voldries ara a la vida?
Jo ara voldria... Bona pregunta, però si la vida d'un home...
Fa molta gràcia quan em diuen bona pregunta, sí, que sí, jo sempre sí, dic m'esforço. No,
si la vida d'un home, la de les dones no, perquè teniu 7 anys més d'expectativa de vida, però si la vida d'un home està a l'entorn, no ho sé, dels 75 anys, a mi m'agradaria viure amb bé 100.
Home, no, està als 80.
80 ja? Sí, doncs a mi m'agradaria viure amb bé 100.
O sigui, no viure'n. Sí. Viure'n bé, sí.
Viure'n bé, sí. Home, si estàs molt impedit, no. Però viure'n bé, és a dir, és evident que una persona de 80 anys està molt més impedida que una de 54, que és l'edat que tinc jo ara, i jo estic més impedit que un de 25, òbviament. Però penso, ostres, un segle... que encara podria fer tantes coses, però, esclar, no, m'agradaria els anys que em quedin de vida viure'ls profitosament i que puguin servir
però,
algú.
Clar, però això que dius viure en 100, te'n queden 40 i tants, no? Jo deia, però... Què hi poses?
Ui, això rai. Vull dir, jo des dels 13 anys no m'he avorrit mai, per tant, sé
però
perfectament què vull fer.
Què hi vols posar ara?
Hi vull posar moltes coses. M'agradaria posar-hi molt més viatge, m'agradaria posar-hi les lectures, cada setmana llegeixo 3 o 4 llibres, però m'agradaria llegir-ne més, poder tenir la capacitat de llegir-ne més, m'agradaria, no ho sé, fer moltes, moltes coses. No tantes, eh? Vull dir, les coses que a mi m'omplen, en realitat, són
llegir,
poques.
Llegir, viatjar...
Sí, llegir, viatjar, naturalment escriure, m'agrada molt passejar, jo passejo tot llegint també per les meves vinyes, meves no, vull dir, del Penedès, però que tot això, tan senzill, és tan senzill com això, agafar un llibre i sortir des de Vilafranca, que al cap de 5 minuts ja estàs petjant una vinya o un camí de vinya, i per tant això, senzillíssim, passes 2 o 3 hores perfectament.
Troba el divan amb Sílvia Coppolo a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancoppolo.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Exclusivament en podcast.
Estoy buscando una palabra en el umbral de tu misterio. ¿Quién fuera Alibaba? ¿Quién fuera el mítico Simbad? ¿Quién fuera un poderoso sortilegio? ¿Quién fuera encantador?
I em pensava quan escoltava aquesta cançó que ens has triat d'en Silvio Rodríguez, no? Buscant una paraula, volent ser, volent construir el pensament, el ritme, la cadència de les obres, i pensat si deu reflectir, no? T'hi deus
sí,
identificar.
Sí, molt, moltíssim, amb aquesta cançó, que de fet no, aquesta cançó no la vaig descobrir fins fa no gaire, eh? 5 o 6 anys, potser, d'aquesta nova trova cubana, hi ha en Pablo Milanés, hi ha aquella cançó mítica que és Yolanda, que jo la vaig sentir per primera vegada quan devia tenir 16 o 17 anys, també. Per tant, em fa gairebé 40. Aquesta no, però aquesta em va agradar molt. Em va agradar molt la lletra i, sobretot, la música.
Corazón, corazón con muros. Corazón que se esconde. Corazón, que está donde corazón, corazón en fuga, herido de dudas de amor.
Com era en Jordi Llavina quan tenia 10 anys?
Jo crec que era una persona molt somiadora, amb moltes pors.
De què tenies por?
Bona pregunta, també. De pors n'hi ha moltes, sempre, que t'assetgen. I jo era una persona comunicativa, no era una persona asocial ni antisocial. No, era comunicativa, però sempre hi havia algun moment en què hi havia algun problema amb la meva relació amb els altres. Molt sovint amb les noies. Que després les coses ja van anar canviant, però...
Sí,
allí no. Però la cosa va anar així. I tenia... Allò, per exemple, era molt conscient del pas del temps. Ara, per exemple, el temps de Nadal. Quan és Nadal, jo era molt... És un temps que a mi m'agrada molt, molt més, per exemple, que l'estiu, i a mi m'agradava els dies previs a Nadal, i després ja notava que tot allò passava molt de pressa, era molt conscient, però a 10 anys, a 14 anys, era massa conscient de la capacitat aquesta del temps de destrucció, no? Per tant, suposo que també tenia por d'això. Ostres, però sí que passa de pressa. I esclar, quan tens 10 anys, el temps passa molt més a poc, molt més morosament.
Que quan ets gran.
Que quan ets gran, no?
Que llavors vol dir que és com molta dificultat per ancorar-te al present.
Sí.
I viure el moment.
Aquest ha estat un
dels... I gaudir-lo.
Sí. Jo he gaudit molt, del present, i continuo gaudint del present, però sí que és veritat que he tingut una certa incapacitat per dir, espera, respira a fondo, el que estàs vivint està molt bé, gaudeix-ne i després ja et plantejaràs altres coses. Sempre he tingut una mica aquesta pruïja d'avançar el pensament i de fer previsions que no calia. Sí.
Com era l'ambient familiar a casa?
Era un ambient, diguem-ne, normal. Normal era una paraula que jo sempre bescantava molt. Quan la meva mare em deia, tu, és que tu no ets normal, perquè jo feia coses per no semblar-li amb ella normal. Ara m'estimo bojament la meva mare, però en aquell moment en què ets adolescent, doncs lògicament sempre hi ha estira i arronses. No? Sempre deia, això que fas no és normal. Això que fas no és normal.
Com ara què no era normal?
Deixar-te els cabells molt llargs, fer proclames incendiàries contra la religió. En aquell moment, estic parlant dels anys 80... Els començaments dels 80, no? Per tant, aquella punta de rebel·lia que lògicament tot adolescent té i que si no té, doncs segurament és un adolescent una mica dormint, no? Però era un ambient, el meu pare era treballador...
Segur.
Sí, era treballador d'una fàbrica, no era obrer, era un comercial d'una fàbrica de paper, de Can Guarro, la meva mare treballava a casa...
Una fàbrica molt important,
sí,
de paper.
Sí, molt important, sí, efectivament. De fet, quan als anys 80, jo crec que hi havia 300 treballadors de Gelida, en un poble de 2.500, que treballaven a Can Guarro, no? I, per tant, tothom tenia algú implicat en aquesta empresa. Per tant, era una família, diguem-ne, de classe mitjana més aviat baixa, però que no va faltar mai un plat a taula, que no ens va faltar mai roba.
La mare què feia?
La mare treballava a casa, la mare sempre ens va atendre zelosament i curosament els nostres fills, i la meva mare, una de les coses que jo li agraeixo és haver-me descobert moltes paraules. Jo recordo que quan era petit li preguntava, mare, això què vol dir? I ella m'ho definia. Ella m'ho definia. Per tant, el primer diccionari per mi, a l'edat de 6, 7 anys, va ser la Paquita Morgades, la meva mare, que em donava les definicions sense necessitat de recórrer al diccionari, fins i tot abans jo de saber llegir.
I eres un bon estudiant?
Sí. Ja sé que quedaria més impopular o més popular, no sé com dir-ho, dir que no, però sí, era molt bon estudiant, sí,
traia molt bones notes.
D'excel·lent. Sí, d'excel·lent, sí.
Totes les llengües.
Sí, sí.
Les matemàtiques també.
Les matemàtiques, no, era clarament un estudiant més humanístic, de lletres, però tot i això em treia les matemàtiques, la física i la química, no amb les qualificacions que teníem les llengües i amb la història i la filosofia, però m'ho treia bé, sí. També perquè hi dedicava molts colzes, Vull dir, jo treballava molt, sí.
I t'imaginaves ser escriptor de més gran? Què volies ser allò? Que et deien, què vols ser, Jordi? Tu
em
què
deia,
deies?
Sí, no recordo què deia, però jo tenia clar des dels 13 anys aproximadament que faria això. Ho tenia clar, sí. Vull dir, per tant, el que passa que escriptor no és ben bé tampoc una professió.
No?
No, és una vocació i és la vida.
Però pot ser una vocació i pot ser a la vegada una professió i que s'ajuntin, no?
Naturalment, sí. Però és molt més important la vocació que no pas l'ofici. És a dir, jo, per exemple, ara faig de professor.
Sí.
A mi m'agrada molt fer classe, tot i que hi ha nivells en què costa una mica i les coses han canviat de 30 anys.
Costa més després,
jo crec que sí,
de fa uns anys i després de la pandèmia més.
No sé si després de la pandèmia, des de fa uns anys, sí. Jo vaig començar als anys 90, al començament, sí. I trobo que sí, que ara costa una mica més, bàsicament perquè la capacitat de concentració d'un nano és molt inferior respecte de la que segurament tenia fa 50 anys. Entre altres qüestions, perquè fa 50 anys no teníem dispositius electrònics.
Mòbils, clar, no tenia una cosa que cloc, just, que estigués just cridant la seva atenció. Just. I tu t'imaginaves en un món de lletres ja de menut?
M'imaginava en un món, sí, indiscutiblement. Això que et deia, per exemple, jo ara faig de professor, jo xalo molt fent classes, i jo crec que amb els meus alumnes hi tinc una relació molt bona, de fet, ens estimem molt, no? Però jo no sóc un professor vocacional. És a dir, per mi la feina de professor és una feina que em garanteix un sou. La vocació d'escriptor és el que em garanteix, podríem dir-ne, el somni. Ja sé que del somni no se'n viu, molta gent em recorda, però se n'ha de viure també, no? Sí, ja ho sé, jo passo moltes hores que són absolutament improductives perfeccionant un vers, però és la meva vida, és el sentit de la meva vida, el que sempre hi ha hagut des dels 13 anys fins ara que en tinc boi 55, ha estat això, ha estat aquesta passió, ha estat el fet de llegir, el fet d'aprofundir aquests escriptors que dèiem, no?
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Subscriu-te al Divan amb Sílvia Còpolo de Catalunya Ràdio i rebràs totes les converses.
El Divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Avui, en Jordi Llavina, al Divan. Hi ha aquest anell que no recordo i que em vas ensenyar a París quan vam anar-hi pel novembre de l'any passat, 2018, a visitar la meva filla. Vas treure-te'l en un cafè, la Belle Orme a tocar d'un arc de triomf ben il·luminat abans que se'n vesprís el dia. Veig les butaques del cafè, que eren vermelles, i la llum tan recollida com la d'un matí nevós al cor del bosc. I en canvi no puc dir si aquell anell senzill que duies era prim com l'anella d'una llauna o de més gruix. No tan gruixat, però d'això no estic segur, com el que adorna el dit d'un bisbe. Què hi fa la mena d'anell que era? Això no té gens d'importància. És ben bé el símbol el que pesa i l'abraçada que l'anell fa a un dit en què es congria l'ànima. Vas fer un te verd, tu i jo, un cafè, crem o seguer, ja no ho recordo. Havíem caminat una hora ben llarga d'un dissabte blau, a primera hora de la tarda, que a poc va anar tornant-se una pintura vespertina, semblant al gris per avingudes interminables de París, tot travessant alguns carrers i algun jardí de tant en tant, i anàvem enfilant records i pensaments sobre les nostres vides. Ja fa més de 20 anys que ens coneixem i som amics. Vam fer el camí per res. El nostre desig de veure exposats quadres de Banksy, sobretot de Xile, a la Fundació Vuitton, ja no el podrem complir mai més. I què? El camí que al capdavall vam fer aquell dia ens va dar lluny en la ciutat que recorríem indefectiblement a peu. I encara més, ens va permetre d'aprofundir o d'avisar-nos en la naturalesa viva de la nostra relació, un continent divers i ric. I podria continuar.
Abans parlaves de l'amistat.
Sí.
És un tema també vertebral. No, no el més important, però és un tema. Aquest és un llibre justament que...
Anell, sí, preciós.
Sí, que fa recordança de tot això, no? És quan la meva filla vivia a París, que la meva amiga, la meva millor amiga i jo vam fer una visita d'uns quants dies a visitar la Cesc, la meva filla, i de totes aquelles converses que vaig mantenir amb l'Anna Relats, que és aquesta amiga, doncs em va sorgir aquest llibre. D'això i de... unes experiències, diguem-ne, amoroses, tant d'ella com meva, que en aquell moment no van reeixir, no van anar gens bé, no? I per tant, això és un poema, ja ho heu vist, molt narratiu, en què hi ha tot un... ho has llegit molt bé, hi ha tot una cadència narrativa, gairebé com si fos una novel·la.
Sí, com si fos una novel·la. Passa com una novel·la, però des de la poesia. I l'amor?
L'amor és insondable gairebé tant com la vida. l'amor, sense amor no, tampoc no existiríem, no? Sense temps no existiríem com a cos i ànima, i sense amor jo diria que no existiríem com a ànima. És essencial, necessitem amor. Fins i tot les persones més misantropes o misàntropes, no? Necessiten, crec, un amor.
Ets un bon pare?
Vull creure que sí. Vull creure que sí. En aquests moments et diria que sí. En altres moments de la meva vida, que he viscut més anys, que he viscut més perillosament, potser vaig ser un pare una mica més descurós. Ara, els meus fills ja són grans, tenen gairebé 27 i 25 anys, i crec que faig molt de suport i acompanyo molt els meus fills. La meva filla, per exemple, es dedica a coses molt semblants a les meves, mm-hmm. i per tant... La correspondència és diària. Diàriament amb la Cesca parlem de coses que ella està escrivint, de coses per la feina que està fent. És inevitable i coincidim i convivim molt plegats. Sí.
Oració de Joan Magraner. És com si resessis.
Sí, aquesta música a mi m'admira profundament, sembla una música antiga. És basada en un poema de Ruiz de Corella, que és l'oració en què la Mare de Déu sosté el seu fill mort, no? I en Joan, que és del mateix poble que la meva mare, de la Selva del Camp, és un dels músics més importants que hi ha en aquest moment en la nostra nació, en el nostre país, i em corprèn absolutament que una persona de 30 i pocs anys hagi compost una obra com aquesta.
Déu?
Déu al buit. Ara, no sé per què estic llegint molts llibres que tenen com a tema el buit, no? De vegades és la cara i la creu, no? Segurament, sí, hi ha un desig de Déu. Jo no sóc una persona creient, però sóc una persona que té necessitat d'investigar això que no crec i que potser un dia serà d'una altra manera, no ho sé, però tinc necessitat també de buscar un cert sagrat, una certa litúrgia en la meva vida. Cada vegada tendeixo més a replegar-me en el silenci, cada vegada tinc més necessitat d'examinar tot això que diríem, ostres, no hi ha res aquí, no, hi ha moltes coses, no? De vegades hi posem el nom de Déu.
Ha vingut en Jordi Llavina al divan
amb Sílvia Còpolo.
Arroba el divan Còpolo.
És poeta!
Ho saps, no?, que en Brossa una vegada es va anar a fer el DNI, sí, i va dir, vostè què és? Diu, poeta, i li van posar paleta. Sí.
I had a plan that was built on... I va deixar paleta. Era sí. Molt bo, Brossa, el sí. Recordo aixíssim en... entrevistant-lo així, era un superpersonatge.
Sí, que ho era.
Ple de diaris a tot arreu, a casa. Allò, buah!
Aquell porquet, no? Tenia un porquet també que anava...
A veure, això que ens has triat, aquesta peça, Llavina.
Hi ha una part de la música que a mi m'agrada molt, que quan feia ràdio la feia servir molt, que és allò que en diuen el pop indie, el pop independent. Això és una peça d'un grup anglès que es diu Mojave 3, és un disc que es diu Excuses for Travelers, excuses per viatgers, i aquesta cançó, que és, com tantes altres cançons, una cançó d'amor impossible, a mi m'agrada molt, tot aquest disc m'agrada molt, i la música és un pop d'aquests gairebé de cambra que acompanya.
Mira.
A més, tinc un record molt bonic. Vaig tenir una amiga molt especial.
Aquí ens van sortint les amigues, Llavina. No, teníem la fama, arribes al divan.
Fins arribar a l'amiga, de veritat, a l'amiga i tot, havíem de fer un procés, no?
Sí, esclar.
Un procés interior, eh?
Tant.
Una amiga, molt amiga, una gran poeta, a més asturiana, i recordo fer un viatge, sí, des d'aquí que vam sortir devia ser l'estació del Nord o l'estació de França, amb autobús fins a Astúries, i jo anava encara amb un Disman. Això devia ser el 2006, em sembla.
Però és un trajecte un llarg o no?
És un trajecte,
molt,
sí, clar, tota la nit.
La gent, no diu tota moltes nit. Hores, ha dit tota la nit.
Era tota la nit, sí, Lleida, sí. Logroño. Tot
sí, sí, sí.
Anava fent tota aquella ciutat fins a arribar al Puerto de Pasajes,
claro.
I a Gijón. I aquest disc, ostres, el recordo aquella nit ingrat, allò intentant dormir al seient de l'autobús o del cotxe de línia,
sí.
I el vaig sentir moltes vegades, aquest disc.
Avui ha vingut i ens ha triat una pila de peces.
No, si pot ser que sí, que tingui raó, però no sé jo qui si em cresqui. És per si les mosques fas, mosques de colors.
Mosques de colors, Pau Riba.
Per mi la música d'en Pau Riba és que s'entreteixeix en la meva experiència. Quan jo era adolescent vaig descobrir el Dioptria, naturalment aquell disc doble tan meravellós, que hi ha aquelles cançons tan formidables, aquell que li creix herba al cap, la cançó de Nadal, la sinfonia de Nadal, el Veniu a la barca que naufragarem. I això, ostres, per mi va ser un gran descobriment, no? Després l'he anat seguint, hi ha un disc que m'agrada molt que es diu Amarga Crisi, i aquesta cançó, molt més recent, em sembla sensacional. I ell, el personatge, és un personatge que a mi m'era molt, molt, molt simpàtic.
Tenim mosques blaves, també n'hi ha de verdes, n'hi ha de morades, grogues o vermelles, mosquetes ben blanques.
Jugant amb l'estereofonia, eh?
Sí.
I com ens mosquegen les balconyateres.
Hi ha en Pascal Comalada, també, de fons, sí, com es pot sentir.
Volant disparats per l'habitació, cruzents minijets, minidarts armats amb fibló.
I ens ha triat també pel·lícules.
Je ne connais pas. Pas sur toi, c'est pas évident.
Manu Chimod, Eric Romer. Per què?
És una pel·lícula de l'any 69. A mi l'Eric Romer m'agrada molt. Em sembla que les dec haver vist totes. I aquesta és una pel·lícula, és aquelles pel·lícules que o agrada molt o no agrada gens, els detractors la deuen afusellar. La història és un jove marxista que convida un amic molt catòlic a conèixer una dona impressionant durant una nit. Resulta que això plaça Clermont Ferrand, el marxista desapareix i es queden sols tota la nit. Aquella dona, tant la Françoise Sagan, em sembla que es diu, o Françoise Fabian, i ell és el gran Jean-Louis Trintignant. El Trintignant, que va fer tres pel·lícules meravelloses, una és aquesta, l'altra és Rouge, vermell, dels Trois Couleurs, del Kieslowski, i l'última que va fer va ser una del Michael Haneke, que es diu Amor, en tres períodes diferents de la seva vida, de jove, de madur i de vell. I és un actor que a mi em commou, o sigui, m'agrada molt, el trobo sensacional. I aquesta pel·lícula m'agrada molt perquè és ella se l'intenta lligar, ell no cedeix perquè ell diu que ha de trobar una dona rossa i que vagi a missa. I per tant la Françoise Fabian és morena i és
no
marxista,
va
no va a missa. I és allò, van parlant tota la nit, van parlant, fotent-se palles mentals.
Ho has dit tu. L'amor és un efecte que sempre caduca, vas dir una vegada.
Això ho vaig dir segurament en aquell llibre que es diu L'Anell,
sí.
Que hi ha una visió una mica agra, per no dir molt agra, de l'amor. Justament fa pocs dies parlava amb en Sam Abrams, molt bon amic meu, i em va dir, tinc moltes ganes de llegir el nou llibre, perquè vaig llegir L'Anell i no em va acabar de... Perquè em va dir... Jo no hi estic del tot d'acord, però entenc el seu escrúpol. Em va dir, no es pot escriure des de la ira. Jo no sé si vaig escriure des de la ira. Vaig escriure des del desengany, certament. Des del desengany. Però diria que no des de la ira. Però sí que aquest llibre té una visió de l'amor que no és la que tinc jo ara, en absolut.
Ara quina tens?
Ara és més optimista, ara és més plena, ara és una visió de dir, ostres, l'amor absolut, l'amor ple existeix.
Estàs enamorat?
Sí. Des de fa dos anys. Jo mateix em sorprenc. Des de fa dos anys, sí, a més d'una dona meravellosa. D'una dona meravellosa, sí.
Però dos anys és una eternitat, Llavina.
Per mi sí, per mi és una eternitat, però és que a més sento que serà, si és per mi, ja serà de per vida. És a dir, hi ha un moment en què trobes una persona en la qual amb la qual coincideixes en qüestions molt elementals. Per
exemple,
molt senzill, aquesta no és elemental, eh? però que, aquesta sí, que t'agradi llegir, però, per exemple, que t'agradi molt fer cafè i un vinet, cafè i un vinet, és a dir, sortir a Vilafranca a les 7 de la tarda i anem a fer un vinet. Això, de vegades jo ho havia viscut amb alguna parella meva que no era comprès, és a dir, a mi m'agrada fer de tant, no és que begui, però m'agrada fer un vinet. I això ho compartim, com compartim el fet d'una certa passió per la muntanya, ella més, perquè prové del Pirineu, una sèrie de coses que són, poden semblar menors però que no ho són, no? I que ens han unit molt estretament.
Us han trebat, has fet el gest de...
Sí, de trebat. Exacte, sí.
Us han trebat.
Esclar, és la ràdio i no es veu, és veritat. Jo anava fent gestos pensant que d'aquesta manera...
No, ara sí que veig que estàs enamorat.
No, molt.
En Llavina, enamorat, ha vingut avui al divan.
I gömstället är inte tillräckligt tätt. Överallt sipprar in livsyttringar.
Persona de Bergman.
Sí, això entroncaria més amb aquella visió de l'amor, és un altre el tema, eh? Però Bergman sempre és problemàtic, sempre és conflictiu, sempre hi ha alguna cosa que et remou profundament les entranyes i que fa una sangada per dins, i per tant, però a mi m'atreu molt, encara que de vegades no l'entenc, però m'atreu molt, i Persona crec que és una de les pel·lícules... Mira, justament en aquest llibre L'Anell es fa referència, en aquesta estada parisenca de 4 o 5 dies, que fan, devia ser l'època del centenari de Bergman, hi ha un cinema molt a prop de la Sorbona del centre que es diu Le Champollion, en què van recuperar moltes pel·lícules de Bergman i vam anar-ne a veure 4 o 5. Ens vam passar allò dos matins veient pel·lícules de Bergman, no? I em vaig veure unes quantes que no havia vist. Ho trobo sensacional, ho trobo un autor, un gran creador, un artista en majúscules.
És que quan ho dius, això d'un gran creador, un gran artista... El que jo interpreto és el teu enorme desig d'arribar més amunt, més amunt, més amunt.
El desig hi és, abans parlant del desig. No hi arribaré, no
atenyaré,
o potser sí, no ho crec. Però si més no, ja has de tenir el desig, o sigui, no et pots conformar. Ostres, aquesta muntanya, mira, faré el Can Basa i des d'allà ja tindré bones vistes. No, has d'aspirar a fer el cim, i si no fas el cim no passa res, però almenys que hi hagi la tenacitat i el projecte de voler-lo fer.
Bei meiner Wiederkehr nach Holland, nach vielen Jahren, sehe ich wohl,
Thomas Mann,
dass dieses Land die Wunden des Krieges trägt und schwer gelitten hat.
I estaves parlant d'una muntanya.
Sí, senyor. Sí, senyora. La muntanya màgica. Justament és una novel·la que he llegit dues vegades i que ara he tornat a rellegir, o he començat, la tinc a mig fer. És la novel·la total. Jo crec que és l'obra total. És a dir, aquella novel·la en la qual hi apareix la reflexió sobre la religió, sobre la filosofia, sobre el pas del temps, naturalment, sobre les passions humanes, sobre la gelosia, sobre la traïció, i és tot en aquesta muntanya màgica. En aquest viatge de Hans Castor al sanatori Berghof, en aquella muntanya, amb aquella ambientació tan romàntica, en el sentit estricte del terme, a mi em fascina aquesta obra.
Sense saber alemany, aquí Thomas Mann crec que està parlant del poder de regeneració dels holandesos amb tot el que van patir en la Segona Guerra Mundial i el potencial del país, no?, que tindria intentant reunificar una mica... Europa. I anem a la muntanya màgica només un instant.
Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va.
L'espai rodant i en fuga que va creixent entre ell i el lloc de procedència dona prova de forces que solen creure reservades al temps. Hora rere hora, produeix uns canvis interns que s'assemblen molt als que provoca el temps, però que en certa manera els superen. Igual que aquest crea l'oblit, però ho fa perquè deslliga la persona humana de les seves relacions, perquè la trasllada a un estat de llibertat originària. Això és d'una profunditat sobre l'ésser humà.
Sí, sí. Realment. Una de les converses que tenim molt sovint amb la Laia, la meva companya, és mar-muntanya, és a dir, per què ens inspira més la muntanya que no pas el mar, no?
A vosaltres.
A nosaltres dos, sí. A nosaltres dos. I ella diu sempre, per conèixer el mar has d'aprofundir-lo, has de fer submarinisme, no pots mirar-te'l. La muntanya la pots passejar, la muntanya pots trobar-la des de molts llocs. A mi la muntanya realment, i no sóc un assidu de la muntanya, ara ho sóc més que no ho era, no? Però sí que m'agrada que s'amaga també, que ens convida a l'aventura, al risc. Hi ha la por, també, no? Hi ha els corredors muntanyencs, hi ha moltes coses, hi ha moltes passeres que et posen el cor, diguem-ne, gairebé en un estat d'excitació.
Que fe que no us agrada el mar, perquè dic que el mar t'hi has de posar dintre per conèixer-li, que si el mires no et passa res. No ho comparteixo.
No, segur que no, segur que no.
Gens, segur que no. O com el mar se t'endú, com la imatge, com el moviment, com l'origen de tot,
sí,
l'origen del món, de les espècies, com aquell anar i venir, i a més endins i més enfora, i d'una manera brava i d'una manera calmada.
Hi ha un poema de Vinyoli, precisament, que diu: el mar és ple, però jo em passo dies omplint-lo de mirada. I més o menys diu, cal saber-ho fer, que no se n'adoni, tot i que... Però, i acaba dient, ser vell de veritat vol dir... com ho diu? Ser vell de veritat vol dir saber estar sol, estalvia gemecs i fes més ample el mar.
És un crac, aquest home.
Vinyoli era un crac, sí, efectivament. Era un crac.
Totes les poesies que tens publicades, Home Graner, que també la tinc per aquí, Ermita, Matí de l'Amor...
Hem anat publicant, sí.
Contra de València.
Me n'he donat que aquest que sortirà imminentment és el Deseig, el Deseig llibre de poemes.
Diari d'un setembrista, La corda del gronxador, i fet traduccions, estudis literaris, una col·lecció de premis, des d'aquell Josep Pla per Nitrato de Xile fins a aquest Carles Riba, però mentrestant... I ara què?
Ara continuem la nostra tasca d'investigació. Deia l'Espriu que ell era un aprenent de poeta. Si ho deia l'Espriu, jo sóc un aprenent de poeta. Per tant, continuem en la tasca d'escalar aquesta muntanya de la bellesa i de la veritat.
La natura representa un marc moral.
Sens dubte.
Per què?
Perquè és un mirall. La natura, en la natura hi és tot, hi és absolutament tot. Hi ha la lluita per la vida, hi ha l'amplitud de la mirada, hi ha la profunditat, i és tot. Per tant, ens pot servir de magnífic mirall moral, efectivament. I jo crec que en els meus poemes jo ho faig servir molt. Sempre hi ha moltes referències a la natura, a alguns animals, a les flors. En aquest llibre que sortirà, per exemple, hi ha un poema que es diu Arboritzar de cor, que va sorgir d'una manera molt, diguem-ne, gratuïta o molt ociosa. Algú em va dir, mira, fixa't en aquesta aplicació de mòbil que es diu Google Lens, tu que passeges tant, podràs saber el nom de les plantes i de les flors. Ui, jo que sempre he estat molt escèptic amb aquest tipus d'aplicacions, però aquesta me la vaig descarregar i un dia em vaig tornar boig. Mira, el cardet de sang, mira, la xicoira, mira, el marfull. Em va meravellar.
La de paraules que vas descobrir.
Moltes.
Per això també et va agradar, per les paraules.
Esclar, és que és
les
això.
Les paraules.
Però el sentit del poema és dir, ostres, fa molts anys que passejo entremig d'aquest verd i d'aquest groc i ara, que en sé el nom, em sento més acompanyat. Aquesta és la idea.
Digue'm què és el millor que has fet fins ara a la vida.
El millor... podria dir que els meus fills, podria dir que... Lògicament, els meus fills és una qüestió compartida amb una altra persona, no? El millor... mirar d'anar escrivint un bon llibre, que crec que encara no l'he acabat d'escriure. Aquest últim que publicaré, que encara no ha sortit, podria ser podria ser el millor, però no serà el millor. I la gràcia és que no hi haurà mai el millor llibre, perquè sempre n'estaràs escrivint un que serà, creus, millor que l'anterior.
I si tinguessis una segona oportunitat de vida, quina cosa canviaries?
Canviaria molt molta relació que he tingut amb persones. Errors que he comès, naturalment, errors concrets, que ara sé que són errors, no els tornaria a cometre. Crec que seria molt més pacient, que seria molt més tolerant en certes coses, que jo crec que sóc una persona acollidora, però crec que exacerbaria encara més la meva capacitat d'acolliment. I bàsicament això, seria una qüestió també moral, la relació que he mantingut amb les persones. I crec que essencialment les línies mestres de la meva vida no variarien gaire.
Com expliques Catalunya a una persona de fora, de l'estranger? Què els hi dius?
És un poble que té una llengua, que té una cultura, i això és l'essència d'aquest poble, sens dubte, la llengua catalana i la cultura. Això és l'essència, és a dir, és un petit país, o no tan petit, però és això és la gràcia. Jo ara estic en un moment en què penso, bé, amb tot el que ha passat aquests darrers anys, formem part d'un estat, i a mi el que m'agradaria en aquest moment és que les altres persones que viuen en aquest estat estiguessin orgulloses també d'una llengua i d'una cultura com és la catalana. Crec que hi ha camí a recórrer encara amb això. Amb els meus amics bascos i amb els asturians, naturalment ens entenem, no sempre ens entenem amb altres amics que formen part d'altres comunitats, no? Però això és llengua i cultura.
Autodiccionari. Jordi Llavina i Morgades. Frase i mitja per definir-te que algú llegirà d'aquí 150 anys.
Va voler ser lliure i ho va experimentar escrivint i llegint.
Quien fuera explorador, corazón, corazón oscuro. Corazón, corazón con muros.
Felicitats per caminar.
Moltes gràcies, Sílvia.
Gràcies de debò per aquest divan.
Gràcies.
I novament per aquest Carles Riba de poesia. En Jordi Llavina, que avui l'hem tornat a tenir aquí a Catalunya Ràdio i al Divan i ens ha fet molt de goig. Amb en Santi Sol, l'altra banda del so. Josep Lluís Santi Sol, l'Ortega, la Susana. L'ordenació de producció està dintre de l'ordenador ara mateix. Sílvia Còpola, que llegeix alguns poemes.
Troba el Divan amb Sílvia Còpola a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancopolo.
El Divan amb Sílvia Còpola a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Estoy buscando melodía para tener como llamarte. Quien fuera el ruiseñor, quien fuera Lennon y McCartney, sin dogar y violeta Chico Buarque, quien fuera tu trovador, corazón, corazón oscuro, corazón, corazón con muros, corazón que se esconde, corazón que está donde, corazón, corazón en fuga, herido de dudas de amor.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.